Amb ganes de cinema, de descobrir històries, de fer-ne un tastet i que aneu a les sales a gaudir-les. Així que saludem el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que ens porta la cartellera del cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Cada vegada el marcador dels Oscars està més a prop, eh? El compte enrere ha començat amb ganes, ja.
I tant, s'apropa ja la data del 15 de març, que serà el dia que s'entregaran els Premis Oscar. De moment tenim tots els premis encara per donar. Seran aquest cap de setmana els BAFTA, el cap de setmana que ve seran els premis del Sindicat de Productors de Hollywood, que també donen algunes pistes de les pel·lícules que podran guanyar. Crec que el dia 6 de març, si no recordo malament, s'entreguen els premis del Sindicat de Guionistes, que ja donen algunes pistes de qui pot guanyar les categories de guió, tot i que aquest any està bastant clar que el de millor guió original serà per Los Pecadores. I queden encara també els del Sindicat d'actors, que crec que es donen el cap de setmana previ als Oscars i que ja donen una pista de qui pot guanyar les categories interpretatives.
Si feu la travessa dels Oscars del Kubrick, us podeu esperar una miqueta, un parell de setmanes, que tindreu més criteri, haureu vist algunes pel·lícules més i tindreu totes aquestes pistes d'aquests premis que són l'avantsala dels premis en majúscula dels Òscar, no?
Sí, correcte. Quan més seguiu la temporada de premis, més pistes tindreu, tot i que a vegades sempre es queda el dubte per l'últim minut, com va passar l'any passat amb l'Òscar a millor actriu, que estava entre Demi Moore i Mikey Madison. Finalment se'l van dur qui més ho mereixia, que era Mikey Madison. I després, bueno, també el debat estava entre millor pel·lícula per Conclave o per Anora. Finalment va guanyar Anora.
Anem a la cartellera. Amb quina comencem?
El agente secreto.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome. ¿Eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel.
Tienes que estar allí el viernes muy tempranito.
¿Ese es Armando?
No, se llama Marcelo.
¿Armando? ¿Armando?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría. Debemos defender lo que aún tenemos. A ti y a mi nieto.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
Tranquilo, estoy aquí.
Un brindis por un Brasil mejor.
És de l'Agència Secreto, només trobes que perles, coses com obra mestra, obra capital, memorable, no hi ha ni una sola crítica negativa.
Bueno, només la de Carlos Boyero aquest matí, que ha dit que el títol era atractiu, però la pel·lícula no tant.
No té remei, aquest senyor.
No. Sí, semblava que aquesta li podria agradar, però ni aquesta li agrada. O sigui que, bueno, crec que...
Doncs Carlos Boyero al marge, tothom està encantat, no?
Sí, tothom està encantat, i amb raó, perquè és una gran pel·lícula. Va ser una de les pel·lícules més comentades al maig de l'any passat durant el Festival de Cannes, que va guanyar 3 premis: millor direcció, millor actor Wagner Moura i el Premi de la Crítica Internacional.
La pel·li més premiada, no?, en conjunt.
Sí, la pel·lícula més premiada d'aquella edició del festival. Ja al cap d'uns mesos comença a sonar forta pels Oscars, i no només per millor pel·lícula estrangera, sinó també per estar entre les nominades a millor pel·lícula, com finalment ha acabat sent. I aprofitant això, doncs, des de Cineclub i Vinceum es fa la selecció dels Grans Reserva del Most Festival, i l'Agente Secreto va ser un dels Grans Reserva del Most. I de cara a la temporada de premis, doncs, tot han sigut nominacions, premis als Globus d'Or, millor pel·lícula estrangera i millor actor dramàtic, Wagner Moura, i nominada a 4 Oscars, millor pel·lícula, millor actor Wagner Moura, millor pel·lícula estrangera i millor càsting, que és una categoria nova que s'ha creat aquest any. I una pel·lícula, bueno, doncs, sobre un home que... Bé, ens situa l'acció al Brasil dels anys 70, concretament al 1977, i va d'un home que bueno, havia sigut professor i expert en tecnologia, però que ara està fugint pel seu passat comunista, i arriba doncs, a la ciutat de Recife durant la setmana del Carnaval per retrobar-se amb el seu fill i fugir amb ell, i se n'adona doncs, que allà no hi ha refugi perquè les forces governamentals l'estan buscant per matar-lo. I bé, i, bueno, és una pel·lícula que, com diuen les crítiques, doncs, és una carta d'amor al cinema dels anys 70 i a les sales que el van projectar, perquè part de la trama sí que és veritat que passa dintre de... passa en un cinema. I, bueno, i amb picades d'ullà a Tiburón de Spielberg, que veus el cartell amb el cinema on té lloc part de la trama. A més, hi ha una picada d'ullà explícita, pràcticament, que és que hi ha un moment on es troben una cama dintre d'un tauró, dintre del ventre d'un tauró. O sigui que això, vull dir, molta passió pels thrillers dels anys 70, sobretot els thrillers polítics. Molt bona interpretació, també és veritat, de Wagner Moura, i funciona molt bé també la barreja de gèneres, el cinema d'espionatge, el cinema negre. Vull dir, té diverses referències.
Amb una primera seqüència esplèndida, diuen.
Sí, la primera seqüència a la benzinera, la veritat és que és magnífica, tot i que sí que és veritat que al començament aquesta pel·lícula no saps de què va. Vull dir, i de fet ho diuen, que la primera hora i mitja no acaba d'entrar en matèria i no saps per on te va la cosa.
A mi m'ha passat amb el tràiler.
Sí.
M'ha costat.
És que és una pel·lícula que al començament no saps de què va, la primera hora i mitja potser tampoc, però conforme es va perfilant tot, vull dir, doncs ja vas unint les peces del trencaclosques.
Tot i que sigui barreja de gènere, si hem de posar una etiqueta, seria un thriller polític?
Sí, thriller polític, thriller dramàtic, més aviat, vull dir. Perquè al final està parlant de la memòria històrica del Brasil.
I la cara B és que és rival de Cirat. Per tant, Cirat ho té malament als Oscars.
Sí, Cirat doncs ja feia dies que la donàvem com a descartada per guanyar. Ja és un gran que estigui nominada, però jo ho vam dir aquí diverses vegades que ho tenia molt complicat davant d'aquesta i davant de Valor Sentimental.
Tenim més estrenes.
Sí, El fantasma de mi mujer.
Buenos días.
María Soler.
Esta mañana ha venido su marido a comisaría.
¿Para qué?
A denunciar su desaparición.
Pero este tío es gilipollas. Ven al parque, no han pasado cosas.
¡Hostia puta!
¿Tu mujer?
¿Qué le podemos hacer ver que fue un accidente?
Nadie creerá en un homicidio culposo, soy tu amante. Si vas a denunciar su desaparición, tenemos que dejar pruebas de que has estado buscándola.
O sea, que no lleva ni 24 horas desaparecida.
Sí, pero es que no es muy normal, ¿eh?
Y me han visto amenazarla en público.
¿Tú a ella?
Empezó ella, me dijo que iba a matarme.
¡Ay, Dios mío! No puedo hacer nada, estoy fatal.
A ver, que yo me entere. ¿Crees?
Comèdia d'embolics espanyola.
Sí, correcte. El referent clarament són les comèdies d'embolics, des de Billy Wilder passant per, bueno, les gambarrades, com seria el cas de Este muerto está muy vivo, dels anys 80. Doncs bé, doncs la idea és justament abocar les comèdies clàssiques, també les dels anys 30 i 40, en una pel·lícula doncs, que parla d'un home que té un tranquil matrimoni amb la seva dona, justament té un lío amb una altra noia, i un dia la seva mana el truca per dir-li que, bueno, que l'ha atropellat potser una mica accidentalment amb la seva dona, i després de sobte doncs, bueno, rep una trucada ell de la seva dona que aparentment estava morta, i, bueno, i creu escoltar-la a totes hores i a tot arreu, i no se sap si, bueno, si realment és la culpa que l'està envaint o si la seva dona realment està viva. Llavors, doncs, és això, una comèdia amb un toc així bastant fantàstic, on es veu que, bueno, Maria Ripoll domina molt bé la comèdia, sap posar-se darrere d'una càmera. Fa uns mesos comentàvem aquí També en esto passarà, que adaptava la novel·la de Milena Busquets, i que per moments es veu que també recorda bastant el món dels còmics de Francisco Ibáñez, perquè es veu que apareixen policies bastant tontos. O sigui que per passar l'estona, lleugera, àgil i sense més pretensió que divertir.
I tenim una altra estrena potent que segur complirà sales a Catalunya.
Sí, Balandrau ben salvatge.
Això vol dir...
Si et vols casar amb mi.
Retreneu!
Andreu, pugem al balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
D'uns esquiadors a la zona del balandrau.
On se'ls ha vist per últim cop?
L'any 2000, el Tor va enganxar uns esquiadors que volien fer el balandrau i potser alguns heu vist el documental de l'any 2021. Ara arriba la pel·lícula dels productors del Carràs i de Crims.
Sí, del mestre que va prometre el mar, també. I bé, i qui debuta com a director aquí és el director Fernando Trullols, que no tenia, és la seva òpera prima, no tenia experiència dirigint llargs, sí que havia dirigit alguns capítols de sèries com H de Netflix, i tenia molta experiència també en el camp del curtmetratge, però aquesta és la seva òpera prima. I justament una de les coses que més es destaquen és que és una pel·lícula de molt difícil rodatge, perquè t'has d'anar a la neu. Aquí diuen que ressonen els ecos de la Sociedad de la Nieve, que, bueno, que és, també era un homenatge a les víctimes de l'accident als Andes. Doncs aquí estaríem una mica en el mateix terreny, el d'homenatge a les víctimes. Però es destaca sobretot lo difícil que és el rodatge d'una pel·lícula com aquesta, i, bueno, i sobretot la combinació entre neu, llàgrimes i acció, que es veu que és una de les coses que millor funcionen, amb un repartiment, bueno, hem de dir, excel·lent, tot i que es veu que aquí destaquen més Álvaro Cervantes i Bruna Cusí que Marc Martínez o Pep Ambrós, Agatha Roca, que també són alguns dels noms que participen en la pel·lícula.
Marc Martínez torna després d'uns anys fora.
Sí, sí.
Em sembla que s'ha dedicat a la família i ara reprèn carrera amb Balandrau.
Sí, sí. És la seva nova aparició en la gran pantalla dintre d'una gran producció catalana.
Però brillen Álvaro Cervantes i Bruna Cusí per sobre de la resta, deies, eh?
Sí, sí, sí. Sembla que aquí és on te destaquen més, tot i que es destaca, doncs, que, bueno, que la pel·lícula realment té uns últims 20 minuts que són magnífics, deia la Cinemania, i que realment és cinema ben elaborat. Deien que, bueno, que el millor és l'arrencada de la ferotge tempesta, molt, molt ben dirigida i terroríficament espectacular, i el pitjor, que hi hagi qui creuen que es tracta d'una pel·lícula catastrofista sense més. Vull dir que realment arriba una mica més lluny.
És una experiència, això sí, molt intensa.
Sí, sí, sí.
I que jo crec que petarà les sales aquí a Catalunya.
I tant, i tant. Vull dir, va commocionar el succés a tot Catalunya. Vull dir, aquesta funcionarà molt bé.
Seguim amb més estrenes.
Sí, Sin Conexión.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Ey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Miradme. Tengo pinta de ser el tío que te dice que la noria no funciona en el parque de atracciones.
Tengo que escoger mejor. Mi ex no me dejaba tocar sus cartas de Magic the Gathering.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están. Es probable que la vista sea esa.
¿Cuál es el problema?
No sé, es complicado.
¿Qué me vas a contar?
Will Arnett i Laura Dern són aquest matrimoni que no té connexió.
Correcte. Bueno, la traducció ja ho deien, que és una mica així, perquè el títol original és Is This Thing On? Pregunta, que vol dir està engegat això. Doncs, bueno, doncs realment és la traducció que li han donat amb aquesta pel·lícula, que va d'un matrimoni que s'està enfonsant. I, bueno, i ell per una banda, doncs, decideix buscar noves oportunitats dintre de l'stand-up comedy, els shows de comèdia que es fan amb bars a Nova York. I, bueno, i ella, per una altra banda, doncs, busca reconnectar amb tot allò que va deixar enrere quan va decidir convertir-se en mare i formar una família, i, bueno, i tornar una mica al que volia, que era el voleibol, però en aquest cas en la condició d'entrenadora. I, bueno, i cadascun dels dos doncs, descobrirà el que hi ha una mica després de quan ja s'ha acabat l'amor i quan has de tornar a connectar amb tu mateix i pràcticament començar una mica de zero. És curiós perquè aquí hi ha darrere aquí és Bradley Cooper, que...
L'actor.
Sí, sí, el dirigeix Bradley Cooper, que té una bona carrera com a director. Va debutar amb Nacido una estrella, el vam donar a conèixer, que va ser tot un hit, i després va fer Maestro, que era un biòpic del compositor i director d'orquestra Leonard Bernstein. I aquí justament ha fet un canvi de registre molt bèstia, perquè clar, s'allunya del biòpic, s'allunya del remake, i decideix doncs, portar-ho cap al terreny més humà, a parlar de les relacions humanes i de les relacions de parella. I justament fixant-se, diuen, amb les pel·lícules del nou Hollywood, que va ser el moviment que hi va haver als anys 70 i 80, però no amb les de Scorsese o George Lucas o Steven Spielberg, sinó amb les d'altres directors com Robert Altman, Paul Mazursky, Hal Ashby i Bob Rafelson, i diuen, amb títols com California Split, Una mujer descasada, Shampoo i Mi vida es mi vida, que és un clàssic amb Jack Nicholson.
Algun crític proposava que era una mica la cara B de Història d'un matrimonio.
Sí, 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 probablement. Justament comparteixen actriu Laura Dern, que també sortia a Història d'un matrimonio i va guanyar l'Oscar per Història d'un matrimonio, però sí, va una mica... Aquesta potser va més dintre del terreny de la comèdia, també per les parts de l'stand-up, que diuen que potser es poden fer una mica més farragoses si no estàs gaire familiaritzat amb el format. Però sí, aniria una mica en aquesta línia.
I aquest cap de setmana també tenim una estrena familiar.
Sí, Little Amélie.
En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
¡Abríos todas!
El chocolate había despertado todos mis sentidos.
Amélie acaba de decir su primera palabra.
Es genial. ¿Cuál es?
Aspiradora.
¿Ah? Ame significa lluvia en japonés.
Mi querida Nishio-san, mi sol. Yo era japonesa.
Crecerá y te olvidará.
Adoro a esta niña.
¡Nishio-san! ¿Era eso la vida? ¿Una enorme boca voraz que lo engullía todo?
No, los recuerdos permanecen.
Little Amélie és l'adaptació d'un llibre de l'escriptora belga mundialment famosa Amélie Nothomb.
Sí, correcte. Va viure els seus tres primers anys de vida al Japó i aquí justament va escriure un llibre que es deia La metafísica de los tubos, on va plasmar els seus tres primers anys de vida al Japó i com d'alguna manera despertes a la vida i prens consciència de la vida quan comences a parlar i comences a caminar i arribes a lo que serien els tres anys. Llavors, aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes, d'allà va passar a Sant Sebastián i va guanyar el premi del públic, recordar Sant Sebastián, i finalment doncs, ha acabat nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació en una pel·lícula doncs, que es veu que, bueno, com que està ambientada al Japó a finals dels anys 60, doncs, bueno, es veu que ressona el trauma de la Segona Guerra Mundial. Hi ha referències explícites al gran estudi d'animació japonès, que és l'Estudio Ghibli, i en particular la pel·lícula La tomba de les luciérnagas, que també va de la Segona Guerra Mundial, i en una pel·lícula que es veu que és molt, molt explosiva visualment, molt, molt acolorida i molt, molt potent.
He trobat en alguna banda que és una de les pel·lícules més belles, en ve alta, més boniques, que s'estrenaran a les sales aquest 2026.
Sí, sí, ho deia el titular de l'Ara, que quan fa que no dius que una pel·lícula és bonica sense ironia, o sigui que sí, que és una pel·lícula molt atractiva visualment i commovedora, sens dubte.
I la darrera estrena és?
La maldició de Shelby Oaks.
¿Necesita ayuda?
Por fin ha dejado que me fuera...
Bienvenidos de nuevo a Paranoicos Paranormales.
Hoy haremos nuestra incursión en el pueblo abandonado de Shelby Oak.
Pel·lícula terrorífica d'un director que era youtuber i s'estrena amb La maldició de Shelby Oaks.
Sí, correcte. El director tenia un canal de YouTube de molt d'èxit, es veu, on justament feia ressenyes de pel·lícules de gènere, pel·lícules de terror, etc. I aquí, justament, doncs, bueno, va fer aquesta pel·lícula, la va muntar, i quan ja estava muntada van venir Mike Flanagan, que és el creador de la sèrie de Netflix La maldició de Hill House, i va venir la distribuïdora Neon, americana, i van encarregar la gravació d'escenes addicionals. I finalment, doncs, bueno, la pel·lícula es va poder veure al passat Festival de Sitges i doncs parla d'una dona que busca amb la seva germana, que és documentalista, que es va perdre en un poble mentre intentava rodar un documental sobre els horrors ocults d'aquest poble fantasma. I bé, i es veu que justament doncs, bueno, és una pel·lícula que juga molt amb l'estètica VHS, amb les, bueno, té com a referència a sagues de pel·lícules maleïdes, com podria ser el cas de The Ring, molt coneguda, i que, bueno, que es veu que també és una mica com si el projecte de La bruja de Blair i El bosque de M. Night Shyamalan haguessin tingut una mena de fill diabòlic.
Per tant, aquest rotllo fals documental...
Sí, sí, sí. Després abandona el tema del fals documental, agafa la seva identitat pròpia. Es veu que, malauradament, no pot evitar sucumbir als convencionalismes, però, bueno, però en general, almenys la primera hora, es veu que val molt la pena. La primera meitat val molt la pena.
Amb aquesta estrena terrorífica acabem el repàs a la cartellera. Si ens pots avançar dates de quan arribaran aquestes pel·lícules i mirem què podem veure al Kubrick i a l'Assassí aquest cap de setmana.
Sí, doncs El agente secreto ja està confirmada, la podreu veure a partir del proper divendres 27 de febrer a la sala Assassí, en versió original i doblada al castellà. Després Balandrau ja està confirmada des d'aquest mateix divendres al Kubrick, i Sin Conexión probablement l'acabarem fent de cap de setmana a la sala Assassí, ja que al Kubrick al març tenim bastantes estrenes. Tenim Hoppers, Torrente, Amarga Navidad, Almodóvar. Vull dir que segurament anirà a l'Assassí de cap de setmana. I res, doncs us esperem avui a les 9 a la sala Assassí amb Sueños de Trenes, una de les nominades a l'Òscar a millor pel·lícula, en versió original subtitulada, i al cap de setmana us esperem amb La tarta del presidente, en versió original subtitulada al català i doblada al castellà. I després al Kubrick, doncs us esperem amb Balandrau ben salvatge, i el dilluns amb l'òpera La Gioconda en diferit, per això, des del teatre, des de Nàpols.
Heu tingut una estrena al Kubrick que ho peta arreu, que és Cumbres borrascoses, i aquells que no hagin pogut venir tenen una segona oportunitat, oi? Ho avancem?
Sí, sí, ho avancem. A partir de la propera setmana, a partir del proper divendres 27 de febrer, podreu veure un altre cop, podreu veure Cumbres borrascoses si no l'heu vist encara. La farem combinada amb Como cabres, pel·lícula infantil, i res, allà us esperem si la voleu repescar.
Sobretot estan venint noies joves, grups d'amigues?
Bé, no, és possible, no estic gaire al cas, però és possible que sigui un dels públics, però també la novel·la és un clàssic, amb la qual cosa també atreu el públic que ens omple les sales habitualment.
Miquel, gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.